Continguts en xarxa. El Pou.
La robòtica té múltiples aplicacions, però una de les més punteres al nostre país està relacionada amb la salut. Al POU ja vam tractar alguns projectes en curs que posen la robòtica al servei de les persones amb discapacitat o en procés de rehabilitació. Avui volem acabar el repàs d'aquests projectes, però parlant de la relació entre cirurgia i robòtica. Per això hem tornat a convidar el professor Joan Aranda, de la UPC. Benvingut i moltes gràcies per venir.
Hola.
La cirurgia és una de les disciplines més delicades de la medicina, per tant, el marge d'error és pràcticament nul. Com s'afronta des del punt de vista del disseny de robots i aparells?
Bé, la robòtica, en el cas de la cirurgia, el que fa és proporcionar justament la possibilitat de moure les eines dintre d'uns marges d'error de posició molt, molt baixos. És capaç de poder fer moviments molt fins, en unes resolucions molt baixes, que fins i tot estan per sota d'allò que podrien arribar a veure, i, a més, poden garantir que les forces aplicades durant tota la intervenció estiguin sempre mesurades i controlades, i per tant limitades en aquelles aplicacions en les que un excés de força pugui causar una lesió més gran que aquella que es pretén evitar.
D'alguna forma es tracta d'eliminar el factor humà o el factor de l'error humà a l'hora d'aplicar això, una força, un moviment...
Efectivament, i una altra cosa és que els cirurgians, fins i tot els bons cirurgians, acaben fent-se grans i acaben patint cansament durant les intervencions, que poden arribar a ser molt llargues, i també de moviments, diguéssim, de tipus vibracions que poden afectar a la qualitat de la intervenció. Si fem la intervenció a través d'una màquina que ens pot filtrar aquestes imprecisions, doncs guanyem el fet de poder garantir unes qualitats de la intervenció elevades.
Vam comentar fa unes setmanes que un dels principals desafiaments de la robòtica és conviure en el mateix espai de treball amb humans. En aquesta situació és més complicada
sí,
afrontar-ho?
Sí, de fet, el setup que diem, o sigui, la posició del robot dintre de l'espai de treball és una de les coses que complica qualsevol intervenció robòtica dintre de la cirurgia, i el fet és que bueno, s'han aplicat algoritmes que permeten que el robot sempre estigui agafant una configuració el més allunyada possible, no?, del rang de moviments que tenen els cirurgians, tot garantint doncs, que la tasca continua fent-se. Però realment és un dels grans problemes, que és que l'espai de treball està molt atapeït ja amb personal mèdic, i nosaltres estem col·locant un assistent més. Quan la col·locació del robot evita la presència d'un dels assistents, això és més fàcil, perquè a vegades és així, és l'assistent de càmera o l'assistent de subjecció del trocar, llavors això és més fàcil, però quan el robot és un element incorporat a més, doncs sempre és un punt complicat.
En el fons el que fan aquests robots és multiplicar les capacitats d'un cirurgià.
Sí.
Per tant, no estaríem parlant de robots que operin sols,
sinó en absolut, de moment estem parlant en robots que agafen la responsabilitat de portar una intervenció endavant. Estem sempre parlant d'una eina, al final és substituir l'eina manual que té el cirurgià per una eina que està motoritzada, en la que el manual guia, i és aquesta eina la que fa finalment l'operació, però realment aquí el robot és un mecanisme que està sempre teleoperat o operat pel cirurgià. Per la responsabilitat de la intervenció i tots els moviments que fa són del cirurgià. L'únic que fa el robot és filtrar, per exemple, espais en els que no pot accedir, o sigui, el cirurgià podria, per dir d'alguna manera, forçar un moviment fora del rang de treball que ell mateix ha definit prèviament, i el robot no li deixaria fer aquell moviment, o avançar a una velocitat massa elevada per l'eina que porta, no li deixaria fer, o fer una força per sobre d'un determinat nivell o per sota d'un determinat nivell, tampoc li deixaria fer. Però, en definitiva, el que fa l'eina és només ajudar al cirurgià, que és qui porta la responsabilitat de la intervenció.
Mm-hmm. Comencem el repàs amb els projectes, precisament amb un sistema que és això, és un sistema de millora de les habilitats del cirurgià, que és el Vitrac, que és un robot de dos braços que ajuda, com comentaves, a millorar la precisió, l'aplicació de la força i limita els errors de posició. Com ho fa tot això?
Bueno, el que fan a les dos braços, que tenen bueno, més os de llibertat dels necessaris per la tarea, és, gràcies a la sensorització de cadascuna de les articulacions, saber en tot moment en quina posició està les pinces, l'element terminal de cadascú d'aquests braços, i controlar el parell, la força que està fent cadascuna d'aquestes articulacions. Per tant, podem sempre poder guiar l'element en les direccions que ens interessa, a les velocitats que poden ser molt, molt baixes, que ens interessa, i en tot moment controlar que aquesta posició mai no s'ha desviat d'aquella que s'havia planificat.
De fet, aquesta sensorització de tots els elements és un dels passos més importants a l'hora d'afrontar una operació d'aquest tipus.
Efectivament, o sigui, cal que tant tots els sensors d'aquest mecanisme doncs estiguin perfectament calibrats i tinguin la precisió necessària per poder portar la tasca a termini.
Perquè, evidentment, per fer-nos una idea de com és la situació, si nosaltres imaginem el braç d'un robot que té un sensor de força, per exemple, com n'hi ha algun dels que, dels que esteu... Si només en té un, hi ha parts del robot que no són conscients
de què
està
passant. Parlant, exactament, estem sempre... No, això en models molt, molt anteriors, no?, de fa una dècada, l'únic que se sensoritzava era la força que s'estava fent sobre l'element terminal, però això deixava tot el braç insensible de quines forces estava realitzant. Necessitem que tot el braç estigui sensoritzat, i és el que ens permet podem dir que el braç tingui una sensació de tacte al llarg de tot el seu cos per poder avaluar quines són les forces que estan fent. Això ens permet fins i tot que el metge pugui utilitzar el robot com a eina de guiat, o sigui, directament, sense haver de fer un guiat a través de joystick o de botonera, sinó que sigui el propi robot el que es deixa portar per les forces que està sensant amb el cirurgià. Aquesta forma de guiat a vegades és més apreciada o millor apreciada per part dels cirurgians, perquè els hi dona una comunicació directa amb l'eina, no?, que estan manipulant, tot i que l'eina està suportada llavors tant per ell com per també el robot, que és qui està controlant que els moviments siguin aquells que s'han previst. L'altra forma de programació és una programació com més asèptica, en el sentit que el cirurgià està fent la comanda d'ordres des d'una posició allunyada del pacient, no?, en l'altra banda del robot. I això, en funció de les aplicacions, va millor o pitjor, però en general és molt apreciat, que el cirurgià aprecia molt el poder manipular l'eina directament.
El cirurgià aprecia, per dir-ho d'alguna manera, el sentir el tacte, o sentir-se que realment ell està fent l'operació i no que està jugant a un videojoc, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, per dir-ho d'alguna manera, no?
Uh-huh. Parlem d'una altra aplicació que té la robòtica, que és en l'ensenyament. Ara mateix teniu en marxa un projecte que permet avaluar la destresa dels nous cirurgians abans de posar-los a fer les operacions reals.
Sí, d'aquest, el Surgit Trainer. De fet, això ha sortit un spin-off, que vol dir és una empresa que ha sortit a partir d'un projecte anterior i que posa a disposició ja del mercat una eina que és utilitzada per poder saber si un aprenent a cirurgià està començant a fer bé els seus moviments i quin grau de precisió, quin grau de control té sobre quina destresa té sobre les eines, no?, que s'utilitzen. En definitiva, consisteix en una estació robotitzada en el que es controla és tots els moviments que fa el cirurgià o el futur cirurgià, i es pot avaluar i per tant fer una anàlisi fi del tipus de moviment que fa, tipus de trajectòria que utilitza, si aquesta és correcta o no, quin grau de repetibilitat té i com afronta fins i tot situacions que li podem posar de forma sobtada de forma que podem veure quina és la seva reacció davant d'unes condicions en les que no s'està produint allò que l'esperava que es produís.
Per dir-ho d'alguna manera, seria un simulador
de cirurgians. Efectivament, és un simulador de cirurgians.
El que passa és que el que permet és mesurar també els moviments que es fan, no només amb un, com dèiem abans, amb un videojoc al final.
Això pot servir també per avaluar quina és l'evolució que té aquest estudiant al llarg de la sessió, no? De les diferents sessions en les que s'està sotmetent en aquestes proves, fa que és possible de fer una avaluació de si està millorant o no en la seva destresa.
Mm-hmm. I dèiem, aquests són dos projectes que, com explicàvem, tenen ja un cert desenvolupament. Parlem ara d'un projecte que està potser una miqueta més en fase inicial, que és el projecte FIRST, que és un aparell que permetria assistir als cirurgians en operacions tan delicades com una operació intrafetal.
Sí, en aquest projecte, que acabem just de començar fa unes setmanes, estem en una fase de primer de disseny, d'estudi, de quina és l'arquitectura més adequada i la seva ubicació en un espai que, com hem comentat abans, està molt atapeït d'assistents que han d'empènyer el fetus, a modificar l'anatomia, no? De la ubicació de l'úter, i a la vegada el cirurgià ha d'entrar per un únic punt que des d'allà, doncs, és quan ha de fer tota la intervenció. La discussió és si, per exemple, posem el robot a sobre de la panxa de la pacient o si el situem solidari amb la camilla, el suport del pacient, perquè això repercuteix en, bueno, una sèrie d'avantatges i inconvenients en totes dues opcions. I posteriorment també ja estem començant a dissenyar quina serà la forma d'interacció, de comunicació entre el cirurgià i aquest robot, que el que ha de fer és assistir en aquest límit de precisió i de forces que ha de fer el cirurgià, però també, per exemple, en un guiat, en un registre de tots els punts que ja han sigut analitzats dintre de l'úter, de forma que el cirurgià tingui una mena de mapa que li permeti no repetir recorreguts que ja ha fet o deixar àrees de la superfície que sense analitzar. Llavors volem donar-li també aquesta capacitat de com visualitzarem aquests recorreguts i de quina manera el metge podrà moure's dintre d'aquest mapa.
Per tant, sembla que en aquest cas la robòtica el que ens permetrà és accedir a llocs on manualment o era molt agressiu o era molt difícil d'accedir.
Sí, el que estava, de fet, s'estava fent de forma manual i són intervencions que ja s'estaven fent des de fa temps, però en les que sempre havia aquestes incerteses, no, que té el cirurgià, de no saber si un determinat àrea ha estat visitada o no prèviament, o no saber si ja he passat per una segona vegada per una àrea que ja ha estat analitzada. El temps d'intervenció no pot ser molt elevat i llavors tot s'ha de fer molt ràpid, i això ens ajudarà, aquesta guia robotitzada ajudarà, doncs, a que tot aquest temps d'intervenció sigui el més curt possible.
Doncs, Joan Aranda, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, moltes gràcies per fer-nos aquesta petita aproximació a la col·laboració entre cirurgia i robòtica. Esperem que tots aquests projectes continuïn tirant endavant i tinguem molts èxits en el futur.
Gràcies a vosaltres i fins demà.
Al POU. Continguts en xarxa.